L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Et saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs, Ginestra i Villera els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres, en dia 6 de juliol, destacarem... El pla estratègic de les Terres de l'Ebre estarà enllestit a finals del 2013. Urbanisme inicia la tramitació dels plans d'ordenació urbanística municipal de Sant Jaume d'Enveja i Arnes. Les nuclears d'Ascó i Vandellòs disposaran d'equips portàtils de subministrament d'emergència al desembre. L'últim ple celebrat a l'Ajuntament d'Alcanar continua marcant l'actualitat de la pàgina política al municipi. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El pla estratègic de les Terres de l'Ebre estarà enllestit a finals del 2013. Aquesta és la data amb la que treballa la Universitat Rovira i Virgili després d'haver estat escollida per elaborar aquest document. Està previst que a finals d'any la Universitat Rovira i Virgili tingui a punt la diagnosi prèvia al pla dedicat a l'empresa i ocupació i que després endegui un procés participatiu de redacció. El conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, detallava la necessitat que el pla sigui aplicable i que les accions que es facin en el camp de l'empresa es tradueixen en ocupació al territori. Francesc Xavier Mena.
Volem que sigui un document molt operatiu. Tan operatiu que, encara que això requereix un temps, volem que sigui operatiu, que s'orienti a l'acció des del primer moment. De fet, jo diria que ja ho estem fent. I tot això s'ha de traduir en ocupació. En ocupació. Si tenim activitat econòmica, si tenim, per posar-ho d'una manera senzilla, empreses, en l'àmbit de la indústria, del comerç, del turisme, de l'energia, de telecomunicacions, si tenim activitat econòmica i empresarial, tindrem ocupació. Clar, ha de ser una activitat econòmica empresarial que sigui competitiva. I perquè sigui competitiva és fonamental, en l'àmbit de l'ocupació, tenir persones, tenir ciutadans que tenen unes capacitats i unes competències que les fan productives i competitives i, per tant, una formació ocupacional, una formació contínua que millori l'ocupabilitat de les persones.
El rector de la Universitat Rovira i Virgili, Francesc Xavier Grau, detallava el procés de participació que inclourà l'elaboració del pla estratègic. Francesc Xavier Grau.
Que necessita qualsevol posicionament estratègic d'un àmbit, d'una societat, d'un àmbit territorial, és que ha de ser volgut i acceptat per la societat. Tant que ha d'incorporar una etapa de participació social. S'identifiquen dues fases, una primera de diagnosi de la situació i les perspectives econòmiques del territori. Aquesta fase té una durada prevista de 5 mesos i una segona fase que s'acabaria a finals del 2013 en la que s'ha de definir la pròpia estructura estratègica i s'ha de completar el pla. I en aquesta segona fase és on hi ha la part més participativa, amb 3 grups de treball temàtics, un sobre competitivitat empresarial, un sobre model econòmic i territori i un altre sobre governança i societat, més una sèrie de grups especialitzats d'empreses, formació, etc.
El responsable del Departament d'Empresa i Ocupació acabarà la jornada a les Terres de l'Ebre visitant l'empresa Amitec al municipi de Camarles i l'empresa Infosa al municipi de Sant Carles de la Ràpita.
Serveis informatius de Mute.
La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ha informat favorablement de la documentació aportada pels ajuntaments de Sant Jaume d'Enveja i Arnes sobre els respectius plans d'ordenació urbanística municipal. Tot i que la comissió ha fet alguns requeriments i canvis, aquest informe permetrà agilitzar els tràmits abans que els ajuntaments facin l'aprovació inicial dels planejaments generals. El director general d'Urbanisme, Agustí Serra, detallava els canvis que es plantegen en el creixement de sòls previstos al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Jaume d'Enveja. Agustí Serra.
Prioritàriament hi haurà aquests dos sectors i d'una forma doncs, a més llarg plaç es completarà el que és el teixit urbà entre el que és el riu i el teixit urbà a través d'aquests tres sectors aquí. Tres sectors que, tot i així, la Comissió d'Urbanisme ha concretat dient, escolta, aquests sectors ens sembla doncs, potser una mica massa sobredimensionats i aquest d'aquí l'ha desclassificat i aquests dos d'aquí els ha retallat, de manera que deixa encara un espai entre el que és el riu i el futur creixement.
D'altra banda, la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre també va aprovar una modificació de les normes subsidiàries de Móra d'Ebre a la zona del barranc de les Moreres, donant via lliure perquè l'Ajuntament promogui la construcció d'un aparcament soterrani de 4 plantes al costat de l'hospital. Les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs disposaran d'equips portàtils de subministrament d'emergència abans del pròxim desembre, segons van confirmar els dirigents de l'operadora Associació Nuclear Ascó-Vandellòs. Es tracta d'una de les mesures a curt termini imposades arran de les proves d'estrès per l'accident nuclear de Fukushima, amb l'objectiu de poder mantenir el control operatiu i efectuar una parada segura davant de possibles contingències. El nou director general de l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs, José Antonio Gago, explicava que les mesures a curt termini, pel desembre, consisteixen principalment en assegurar l'abastament alternatiu d'energia per a les centrals. José Antonio Gago.
Nosotros le dijimos al Consejo todo eso y el Consejo ahora nos ha emitido a cada titular una serie de instrucciones y nos ha definido una serie de actuaciones que llamamos en el corto plazo que tienen que estar implantadas antes de diciembre de este año, de diciembre del 2012. ¿Esas actuaciones cuáles son? Pues que, de nuevo, si nos ocurre lo inimaginable de pérdida de suministro de energía eléctrica exterior, de que los diésel que tenemos en los emplazamientos se ven anegados o inundados, tenemos una serie de equipos portátiles que nos permitirían afrontar esa contingencia. Esa serie de equipos portátiles almacenados en un área segura de la central, tenemos que tenerlos antes de diciembre del 2012.
A més, el nou director de la central nuclear d'Ascó, Manel Campoy, anunciava que l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs segarà selectivament les algues del riu Ebre per evitar col·lapses en la captació de la nuclear d'Ascó. Manel Campoy.
Es segaran les algues d'una determinada part del riu, es farà una sega selectiva i això es farà abans de la propera vinguda. I llavors doncs, l'autoritat analitzarà després de la sega i després d'aquesta vinguda ecològica doncs, els resultats i l'afectació que pugui tindre el riu i quan tothom tingui molt clar que no té una afectació negativa per assegar aquestes algues de forma preventiva doncs, nosaltres comptem que es puguin fer campanyes d'aquest tipus però ja dic, depèn que està segura que no afecta negativament el medi ambient.
L'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs té previst invertir desenes de milions d'euros fins desembre de 2016 per implementar la resta de mesures previstes per la Unió Europea, com la construcció d'un centre alternatiu de gestió d'emergències a les pròpies instal·lacions.
Serveis informatius de Mute.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa avui que l'últim ple celebrat a l'Ajuntament d'Alcanar el passat 28 de juny continua marcant l'actualitat de la pàgina política al municipi. Avui, concretament, escoltarem les valoracions que d'aquesta sessió ha fet l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat. No és així, Domènec?
Efectivament, Tomàs, des del canal i encara en clau política continuem parlant de l'últim ple ordinari celebrat al nostre ajuntament l'últim dijous del mes de juny, concretament el passat dijous dia 28. I avui ho fem per escoltar les valoracions que d'aquesta sessió plenària oferia als nostres micròfons l'alcalde del canal, Alfons Montserrat, un ple en el que recordem, després que al mes de maig renunciessin els 3 regidors del Partit dels Socialistes que fins llavors ostentaven responsabilitats de govern a través del pacte amb Esquerra Republicana, un ple este del mes de juny en què per primera vegada en aquesta legislatura l'equip de govern acudia en minoria, són 8 els regidors d'Esquerra Republicana davant dels 9 que ara mateix integren l'oposició formada pel Partit Popular, Convergència i Unió i Partit dels Socialistes, tots 3, amb 3 regidors cadascun. L'alcalde, Alfons Montserrat, feia la valoració, com diem, d'aquesta sessió plenària. L'escoltem.
Ha sigut ja el primer ple que hem fet ja tant en el nou horari d'estiu com també en la nova situació ja de govern en minoria després de la sortida de l'equip de govern del Partit dels Socialistes. Llavors el ple el que havia, doncs, hi havia un primer bloc de punts que era bàsicament donar compte d'aquelles mesures que és d'adequació a la nova situació de govern. No? Bàsicament posant pues, donar compte pues, de les noves regidories, els regidors que agafen noves àrees, de les delegacions, el nomenament de tinents d'alcalde i després també, sobretot, la composició de les comissions informatives. O sigui, hi ha distintes comissions informatives i doncs, cada partit nomena responsables i doncs, posarà adequar-ho a la nova situació.
L'alcalde es congratulava de l'aprovació de punts com el reglament d'ús del pavelló poliesportiu municipal de les Cases o la aprovació de declaració com a bé d'interès local i turístic dels elements defensius de la Guerra Civil situats al nostre terme municipal o també la revocació de col·laboració d'este conveni entre l'Institut Català del Sol i l'Ajuntament d'Alcanar per a la unitat d'actuació UA24 per a l'impuls del polígon industrial dels Campets. Per contra, criticava la manca d'unanimitat a l'hora de la votació d'aquesta moció presentada pel seu grup, Esquerra Republicana, per a la creació d'un fons de rescat pels afectats de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, un punt que, això sí, va ser aprovat, tot i que únicament amb els vots favorables d'Esquerra Republicana i l'abstenció dels 3 grups a l'oposició. I, per últim, criticava també la manca de preparació, en aquest cas la manca de consens i d'informació, en una moció presentada pels grups de l'oposició, que finalment es va acabar aprovant amb l'abstenció de l'equip de govern, una moció per a la revisió a la baixa del coeficient aplicable sobre els valors cadastrals i la reducció de l'increment del rebut de l'IBI. Alfons Montserrat.
La queixa nostra és de que durant tots els punts mos havia fet incidència i durant sempre en aquests plens que per part del nostre govern que ha d'haver comunicació, que ha d'haver diàleg i que ha d'haver participació i això se diu en punts que antes d'anar al ple han estat parlant, s'ha estat parlant en comissions informatives i per part de l'oposició se diu que aquestes comissions informatives no n'hi ha prou i s'ha de parlar més, i en canvi esta moció, que no havia estat parlada a cap comissió informativa perquè no toca, mos donen un petit text que no està ni quantificat i que no sabem el que representa, no sabem si això representa 200.000 euros menys, 300.000 euros menys, i se pretén que la votem sense temps per estudiar-la, ni per valorar-la, ni per quantificar-la. No? Llavors aquí, ja, independentment de la incoherència política que pugui haver, incoherència política en el sentit que hi ha uns partits que a l'hora de les eleccions van prometre, com el Partit Popular, no?, que va prometre que no pujaria impostos i després hi ha pujat l'IRPF, ara puja l'IBI, i que sigui excepcionalment, i ara esperem a primers d'any a veure què passa en l'IVA, però independentment d'aquesta incoherència política que es diu una cosa i després ne fan una altra, el que no és de rebut que per un cantó mos exigisque a nosaltres més transparència, més participació, que no n'hi ha prou, però en canvi no mos se paga en la mateixa moneda, és a dir, mos ho dona un paper ja, i voteu-lo.
L'alcalde acabava també criticant les reunions que de manera periòdica i regular venen mantenint els representants dels 3 partits a l'oposició des de fa unes setmanes, coincidint amb la sortida del govern dels regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya, Alcanar.
Serveis informatius de Mute.
Fira del Comerç a Sant Jaume d'Enveja. Aquest cap de setmana, 7 i 8 de juliol, i a la plaça Marcelí Domingo, teniu una cita amb el comerç local de Sant Jaume. Veniu i descobrireu l'ampli ventall de productes i comerç. Organitza el Gremi de Comerciants amb el suport de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja. Aquest cap de setmana, 7 i 8 de juliol, a Sant Jaume, Fira del Comerç.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura, naix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre.
Estem a Alcanar, Amposta, Friginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana, al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que l'Oficina d'Informació Jove del Montsià canvia d'ubicació. A partir d'ara, la podreu trobar al casal d'Amposta. No és així, Manel?
Doncs efectivament, ahir es va fer oficial el canvi d'ubicació de l'Oficina Jove de la Comarca del Montsià, que fins ara estava instal·lada a la seu del Consell Comarcal del Montsià i que ara passa a estar al casal d'Amposta. Allí, al casal d'Amposta, on també està ubicat el punt d'informació juvenil, aquesta oficina jove donarà informació als més joves de la comarca del Montsià sobre temes com treball o salut. Ho explicava la responsable de joventut del Consell Comarcal del Montsià, Blanca Duré. Anem a escoltar-la.
Des del Consell Comarcal i des de la Conselleria de Joventut, el que s'intenta és apropar l'administració als nostres joves per a que sigui més fàcil aquest accés de no anar en un Consell Comarcal que possiblement el representa més difícil accedir. Ho centralitzem a la capital de comarca per a tots els municipis, que sigui, diguéssim, el casal municipal. És un lloc potser que no representa tanta, diguéssim, dificultat accedir dins, i els nostres tècnics, naturalment, de joventut, són jovens. Crec que allí els serà més fàcil potser entrar i que els expliquin, donar a conèixer les seues inquietuds i donar a conèixer les seues necessitats de lo que estan en aquell moment. Crec que això serà positiu per a tot el jove de la comarca i bueno, jo invito a tothom, sobretot al jove desocupat, que busque accés d'habitatge, que busque empleo, que busque informació molt àmplia, la tindrà al casal municipal d'Amposta, naturalment amb l'oficina jove del Consell Comarcal.
Una oficina que té com a principal preocupació crear ocupació, també informar sobre salut, com dèiem, i també doncs, treball i orientar els joves emprenedors. A la comarca del Montsià hi ha 20.000 joves, els quals demanden, primer que res, formació i treball.
Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa que avui comencen les festes majors de Santa Bàrbara. Dos bous de les ramaderies de Núñez del Cubillo i Torreestrella, els primers protagonistes aquesta mateixa tarda. La trobada de penyes barcelonistes, l'ofrena d'entitats al patró dels pagesos i un torneig nocturn de paintball, lo més destacat del primer diumenge de festes. Josep Roig.
El director de l'Agència de Residuos de Catalunya i alcalde de Riudecanyes, Josep Maria Tos Borràs, serà l'encarregat de pronunciar el pregó de les festes majors a Santa Bàrbara demà dissabte 7 de juliol. La festa, però, comença aquesta mateixa tarda, a partir de les 7, a la plaça de Bous, amb la desencaixonada dels dos serrils comprats per la penya Planes pels Bous. Els animals són de la prestigiosa ramaderia de Núñez del Cubillo i de Torreestrella, i després del desencaixonament seran embolats pels mateixos membres de la penya. Entre un i altre acte, com a novetat enguany, a la mateixa plaça es farà la presentació de les penyes i dels seus emblemes. Per la nit i al poliesportiu municipal, la festa seguirà amb la 11a edició del popular festival Tronat Planer, amb l'actual del conegut DJ Paco Pil. El dissabte i a les 7:30 del matí està programat el bou capllaçat de la ramaderia d'Hilari Príncep i després de l'esmorzar de germanor l'anomenat manset capllaçat per als més petits. Per a diumenge ja està prevista la trobada de penyes barcelonistes que organitza la penya Blaugrana Planers amb motiu de la celebració del seu 25 aniversari, que plegarà a les 25 entitats que hi ha a les comarques del Montsià, Baix Ebre i Baix Maestrat. Segons explicàvem, el vocal de la entitat, Francesc Segarra, s'aprofitarà també per inaugurar la nova seu social, l'escut i l'estandard de la penya. penya planera.
Correcte. Una, també hem aprofitat l'acte dels 25 anys, no? Perquè l'escut inicial que es va fer, doncs vam trobar que ja s'havia passat una mica de la modernitat, no? Tots els temps evolucionen i vam creure oportú que aprofitant els 25 anys per fer el canvi, no? Serà un dels actes que portarem a terme, serà el canvi d'estandard i canvi d'escut de la penya, a part de la inauguració de la seu social.
Les 25 penyes presents a la trobada i ja després, per la tarda, enguany estaran presents també a la desfilada d'entitats que participen en la tradicional ofrena de flors i fruits a Sant Isidre, patró dels pagesos. Ja per la nit, la recent constituïda Associació de Paintball Santa Bàrbara organitza una novedosa activitat nocturna, el quart torneig de paintball amateur, en el que hi poden participar tothom qui vulgui i sigui major de 14 anys, tal com explicava la secretària de l'entitat, Alba Lapuerta.
Sí, pot participar tothom, nosaltres hem ficat l'edat mínima de 14 anys, perquè vulguis o no és un joc que... Vulguis o no és una miqueta d'acció, a veure, nosaltres anem protegits, hi ha la màscara, l'opeto i això, però a veure, vulguis o no, hi ha un risc, hi ha una edat, doncs que vulguis o no pica una miqueta el que és lo, quan te peguen un dispar.
La Puerta també deia que el torneig es durà a terme al camp de terra del poliesportiu, que el preu d'inscripció és de 10 euros per jugador i que els equips han d'estar formats per 3 persones. El torneig començarà a les 10 de la nit i està previst que acabi cap a les 2 de la matinada amb el lliurament de trofeus als 3 primers equips classificats.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa que el Centre d'Interpretació de la Pesca acull aquest estiu l'exposició multidisciplinar. Fins al 31 d'agost es pot visitar aquesta mostra de diversitat artística que aquest any trenca amb els estils habituals. Francesc Callau.
Fins al 31 d'agost es pot visitar el Centre d'Interpretació de la Pesca, l'exposició multidisciplinar, mostra habitual dels estius a l'Ametlla de Mar, embrió de la qual hem de trobar en les exposicions CalArt o ExpoArt i més recentment les exposicions col·lectives de pintors. A l'exposició hi podem trobar autors habituals com Jacqueline Nivelle, que aquest any trenca amb el seu estil habitual i ens proposa treballs fets amb la tècnica del collage. També els treballs de Jordi Galván i la seva pintura social i amb missatge, els racons idíl·lics sobre tela de Jaume Martínez o una de les novetats, els colors freds impactants de Rafael Ruiz. A més, i pel que fa a d'altres disciplines artístiques, aquest any debuta la il·lustradora local Tamara Huete amb els treballs publicats en un llibre d'escuts heràldics i les escultures en fusta de Blas García que es podran visitar a partir de dilluns. Una mostra que, segons Dani Boquera, tècnic de la Regidoria de Cultura, no deixarà indiferent a ningú.
Amb les exposicions anteriors, jo crec que en un gran percentatge la gent sabia el que ja veuria. Veuria pintures sobre la façana marítima del poble, sobre barques, pot ser pintats de manera diferent tècnica, diferents tonalitats i estils, però bàsicament és això. En canvi, aquest any es produeix un trencament més important amb aquesta línia i el que pot veure el visitant és molt, molt variat. Evidentment, jo crec que agradarà, però sobre gustos és difícil opinar. Hi ha gent que té diferents gustos, pot agradar més o menys, però el que segur es trobarà és varietat i coses molt diferents.
L'exposició, que l'any passat va tenir més de 4.000 visitants, ha ampliat el seu horari de visita, que serà de dilluns a diumenge, de 10 a 2 pel matí i de 5 a 9 i mitja per la tarda.
Serveis informatius de Mute.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa que la Galera acull una exposició sobre el món antic de les Terres de l'Ebre. Es mostren testimonis dels principals jaciments dels períodes que van de la neolització a la romanització. Josep Roig.
Fins al proper 26 de juliol del 2012 a la Sala 2, Sala d'Exposicions Temporals de Terracota, es pot veure a la Galera les Terres de l'Ebre de la neolització a la romanització, una exposició on es parla de la prehistòria, la protohistòria i el món antic de les nostres terres. En aquesta ocasió, el museu ha volgut deixar les arts plàstiques per centrar-se en els orígens del nostre territori. Aquesta exposició arqueològica està dedicada a la prehistòria, a la protohistòria i món antic de les Terres de l'Ebre. Formalment, presenta els continguts en la clàssica divisió cronològica per períodes i es mostra el testimoni dels principals jaciments de cada període, del període neolític que mostra la necròpolis de les Terrasses de l'Ebre com del barranc de Fabra, Mas d'Envergenc, Clota del Molinàs, Mas Benita, Mas de Xies i d'altres, i d'hàbitat com la Cova del Vidre o el Clot de l'Hospital a Roquetes. de l'Edat del Ferro presenta els assentaments de Sant Jaume, Mas d'en Serra i de la Moleta del Remei a Alcanar, la Ferradura a Ullacona, Mianes a Santa Bàrbara, Mas del Mussol a l'Aldea, l'Oriola i la Carroba a Amposta i del Bordissal a Camarles, mentre que de l'època romana es presenten els establiments rurals del Pla d'Empúries i Carroba a Amposta, de Casablanca a Jesús Tortosa i del Mas de Sant Pau a Mas d'en Verge. L'objectiu principal és apropar al públic de forma entenedora i didàctica les darreres interpretacions gestades pel món científic en relació a aquest període a les Terres de l'Ebre. En definitiva, la galera acull durant aquests dies una exposició per descobrir els orígens més llunyans de les Terres de l'Ebre i les darreres descobertes realitzades pel món científic en relació als períodes de la prehistòria, la protohistòria, com diem, i també el món antic. L'exposició ha estat cedida pel Museu de les Terres de l'Ebre en el marc del conveni conjunt entre el Consorci del Museu i l'Ajuntament de la Galera, així com per l'activitat que porta a terme com a SAM, Servei d'Atenció de Museus, en col·laboració amb el Departament de Cultura.
Serveis informatius de Mute.
Amado Cebolla, des de Radio Delta, ens informa que mullat per l'esclerosi múltiple arriba a Deltebre. Amado Cebolla.
Aquest cap de setmana, mullat per l'esclerosi múltiple a Deltebre, el dissabte al matí a les instal·lacions esportives del Trèbol i diumenge a les piscines de Jesús i Maria. Activitats totes relacionades amb l'aigua i adequades a cada participant. Tot per participar amb la campanya Mullat i Navega per l'esclerosi múltiple, i que és una iniciativa que reuneix cada any a milers de persones d'arreu en platges, rius i piscines, mullant-se en solidaritat i donant suport a més de 46.000 persones afectades en aquesta malaltia. Des de Deltebre també ens afegim en aquesta festa i celebrem dos jornades al Mullat. És per això que l'organització ens ha explicat com serà aquests actes per l'informatiu. Kilian Bertomeu.
Hem preparat per a este cap de setmana, com a molts de pobles de Catalunya, se diu la festa Mullat, i el que volem és que participe la majoria de gent del poble, perquè com més gent participarà, més diners de lo que és esta festa aniran destinats a aquesta malaltia de l'esclerosi. Llavors, se tracta d'un matí d'aigua, de sorpreses, de competició i també pues, de poder col·laborar amb aquesta gent que té aquesta malaltia tan lletja. Per la qual l'Ajuntament, en aquest cas, que poguéssim ser una de les piscines referència a les terres i a la província en favor a la festa de l'esclerosi.
Aquests actes estaran organitzats el dissabte per Trèbol i el diumenge per l'àrea d'esport de l'Ajuntament de Deltebre. Així que ja ho sabeu, mulleus i sigueu tots solidaris un cop més amb l'esclerosi múltiple.
Fira del Comerç a Sant Jaume d'Enveja. Aquest cap de setmana, 7 i 8 de juliol, i a la plaça Marcelí Domingo, teniu una cita amb el comerç local de Sant Jaume. Veniu i descobrireu l'ampli ventall de productes i comerç. Organitza el Gremi de Comerciants amb el suport de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja. Aquest cap de setmana, 7 i 8 de juliol, a Sant Jaume, Fira del Comerç.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins del nostre apartat esportiu, des de la Cala Ràdio, Francesc Callau ens informa que Pixabaques acull aquest dissabte el torneig de futbol platja sènior. El pròxim cap de setmana es disputarà l'Open de futbol platja júnior. Francesc Callau.
Aquest dissabte tindrà lloc a la platja de Pixabaques la primera de les activitats esportives que ha programat aquest estiu l'àrea municipal d'esports. Es tracta del torneig de futbol platja júnior destinat a joves futbolistes en les categories prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet. La competició s'iniciarà a les 10 del matí i s'allargarà al llarg de tot el dia, fent possibles les evolucions sobre la sorra d'aquesta atractiva disciplina futbolística que combina la competició i el lleure. Marc Vilabrú, gerent de l'àrea municipal d'esports.
Sí, és el primer torneig per excel·lència de l'estiu, ja des de fa uns anys, i bé, doncs esperar que xiquets i xiquetes que els agrada el futbol, aquest esport rei que últimament ens dona il·lusions a totes les dimensions, doncs, puguin ser ells els protagonistes i disfrutar d'aquesta magnífica jornada en l'arena, a la platja de Pixabaques, i que facin els seus equipets per a passar un dia fantàstic.
El torneig de futbol platja júnior seguirà el pròxim cap de setmana l'Open Futbol Platja Sènior. També les demostracions de gimnàstica rítmica i fitness, el torneig 2x2 de vòlei platja Sant Jordi el 28 de juliol, el 4x4 de vòlei platja el 4 d'agost i la competició que tancarà la temporada el 18 d'agost a Quatló Popular, una activitat que cada vegada compta amb més adeptes i més participants.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a ser-hi amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i bon cap de setmana.